Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui el Tribunal Superior de Justícia s'hi farà la segona jornada d'aquest judici que s'està repetint als membres independentistes de la mesa del Parlament del 2017, quan Carme Forcadell n'era la presidenta. Al banc dels acusats tornen a seure i la Ramona Barrufet, el Lluís Guinó, el Lluís Corominas i l'Anna Simó s'hi asseuen per segona vegada perquè ja van ser jutjats, van ser condemnats, però el Tribunal Suprem va deixar aquella sentència i aquell judici, de fet, sense efectes, perquè va considerar que el Tribunal, en aquella ocasió, no va ser imparcial. En aquell primer judici, el Tribunal estava format pel president del TSJ, Jesús María Barrientos, i també pel magistrat Carlos Ramos. Tots dos, abans del judici, s'havien posicionat sobre el procés. Hi va haver un recurs després d'aquella sentència, va ser acceptat i s'ha acabat arribant a aquesta situació. És veritat que ha passat molt i molt de temps, políticament han passat algunes coses. El dubte és ara què passarà amb la sentència d'aquest nou judici. De moment tot el que hi estem vivint, pràcticament tot, és un déjà vu. És a dir, estan participant-hi les mateixes persones, s'està explicant pràcticament el mateix, hi ha hagut algun tecnicisme, alguna qüestió de fons que ha canviat en les argumentacions, però vaja, tot plegat ja es va viure al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ahir va haver-hi una altra vegada la imatge de companys dels partits polítics independentistes a l'exterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Entre les persones que estaven a l'exterior del tribunal hi havia qui era la presidenta del Parlament de Catalunya, per tant, qui estava al capdavant d'aquella mesa del Parlament, que és la Carme Forcadell. Senyora Forcadell, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí a Ràdio Estel. Deia una mica ahir tot plegat una sensació de déjà vu, no? De ja hi tornem a ser, i a més en aquest cas literalment, per exactament una causa que ja havia passat pel Tribunal Superior.
Sí, sí, evidentment, els membres que van anar a declarar ahir eren els companys de la mesa que vaig tenir l'honor de presidir, i jo parlava una mica ahir també als mitjans, que això és també maltractament, no? Perquè cada vegada que tu t'has d'enfrontar a un tribunal o cada vegada que t'has d'enfrontar a un judici, pateixes molt, t'ho passes molt malament. Sí. I clar, i ara, 2 anys i mig després, tornar-los a fer passar pel mateix que ja van passar, jo crec que és un punt de maltractament, no? Ahir ho estàvem parlant també amb ells, no? Clar, realment aquí el que els haurien de fer és l'absolució. Jo no tinc confiança, no, en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però el que els haurien de fer és absoldre'ls, perquè realment l'únic delicte que vam cometre és defensar la sobirania del Parlament i del poble de Catalunya.
I vostè creu que està tot escrit ja en aquest judici?
Exacte. No sé si està tot escrit, probablement sí, però el que tocaria és l'absolució, perquè l'únic que vam fer és defensar que en un Parlament s'hi pugui parlar de tot, no? Defensar la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats i diputades, que és el que van explicar ahir també als meus companys al tribunal.
El judici s'està repetint perquè hi va haver-hi un recurs, no? per seva, però entenc que la seva lectura és que el Tribunal Suprem va trobar una via per tornar-los a castigar, per entendre'ns, fent-los passar pel judici.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, si en aquest cas sí, perquè jo crec que...
No, dic amb la repetició del judici, perquè això va haver-hi un recurs que va arribar al Suprem i el Suprem, diguem-ne, és qui diu, doncs, mira, allò no val, tornem-ho a fer.
Jo crec que haurien hagut de trobar altres vies que no fos tornar-los a fer passar, no? Per aquest calvari que ja van passar fa 2 anys i mig, no? Clar, perquè llavors això et fa pensar que la repressió es continua carnissant amb els independentistes catalans. És a dir, no podíem trobar una altra manera de solucionar-ho que no fos tornar a viure tot el que ja van viure i tornar a passar aquests dies malament i tornar a esperar sentència i tornar... És a dir, això és fer passar una mala estona, no? És un cert maltractament. Ahir ho estava comentant, ho vaig dir, i considero que s'havia hagut de trobar una altra manera de solucionar aquest problema, no? És a dir, perquè realment torno a repetir, l'únic delicte que van cometre és defensar la sobirania del Parlament i el poble de Catalunya, i evidentment això no és cap delicte, el que hauria de fer és l'absolució. Però com que no hi confio, no sé el que passarà, la veritat.
Clar, en aquest temps, diguem-ne, des que va fer el primer judici fins ara que s'està repetint, hi ha hagut coses que han canviat. Vostè ara ha parlat, per exemple, una altra vegada d'aquesta repressió, però no havíem quedat que políticament hi havíem avançat en això? És a dir, que hi ha hagut tota una feina per part del govern català, d'Esquerra Republicana, del govern espanyol, del PSOE, en principi, perquè aquesta repressió anés a la baixa o desapareixés?
No. Però la repressió continua, és a dir, cada dia, o dia sí o dia també, sorgeixen nous episodis, sigui de que ens han espiat, sigui de judicis que tornen a sortir. Ara estan pendent del judici, va sortir el judici el que els demanaven al Josep Maria Jové, a la Natàlia Garriga, exacte, i a Lluís Salvador, és a dir, fa pocs dies, és a dir... Continua, la repressió contra els independentistes continua. S'acarnissen.
Ah, però hi ha hagut canvis. Em referia perquè, per exemple, fins i tot en aquest sentit, a la Fiscalia, senyora Forcadell, hi ha hagut canvis.
Sí, hi ha hagut.
I la Fiscalia, en el cas del judici que s'està fent al Superior de Justícia ara, demana exactament el mateix, com si res no hagués canviat, com si res no hagués passat, que en el primer judici.
Pues per això li estic dient que la repressió continua, es continua acarnissant amb els independentistes catalans, i cada dia tenim... noves versions de coses que passen, no? Quan no és el referent al que ens espien, referent, bueno, al cas Catalunya, cada dia hi ha noves, no? Noves informacions que ens donen la certesa del que molts ja temíem, que és que els independentistes catalans fa molt de temps que ens estan perseguint i que ens estan espiant i que volen saber el que fem i evidentment i que ens estan reprimint, clar.
Però hi ha aquí políticament, d'això que estem parlant ara, senyora Forcadell, em pot fer la lectura de, escolti'm, els acords que va arribar a Esquerra amb el PSOE no han servit.
Bueno, jo crec que el diàleg sempre serveix, perquè tots els conflictes, a la llarga o a la curta, es resolen amb diàleg. I jo crec que Esquerra no s'ha de... ha de tenir sempre la bandera del diàleg i no s'ha d'aixecar de la taula de negociació de cap de les maneres, no? És a dir, perquè la bandera del diàleg sempre ha de ser nostra, jo crec que sempre és positiu. I, evidentment, s'ha avançat i s'han aconseguit coses, però no tot el que nosaltres voldríem, evidentment. No. I, a més, clar, una cosa és avançar amb la taula de negociació amb el PSOE, i una altra cosa és la justícia, una altra cosa són els tribunals, que és molt diferent. És a dir, una cosa és el govern i l'altra cosa són els tribunals.
Mm. Vostè creu que l'abast, diguem-ne, de l'acord polític entre governs no ha tingut la capacitat d'incidir o de fer canvis en el sector judicial?
Evidentment. I això s'ha vist en moltes altres coses, no només en aquesta. Això s'ha vist que moltíssimes vegades els tribunals actuen com una tercera cambra, no? És a dir, contradint el que diu el govern, o no interpretant la voluntat del legislador. I això passa contínuament.
Això ha passat, per exemple, amb la malversació i la reforma del Codi Penal?
Sí, això ha passat, evidentment, amb això, amb la que no s'ha interpretat la voluntat del legislador de cap manera, no? I amb els companys Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, s'ha quedat exactament igual. És a dir, malgrat que els han tret del delicte de sedició, que teòricament era el delicte més gran, s'han quedat exactament igual. Això no té cap mena de sentit. Sí. És a dir, si a mi em van condemnar a 11 anys i mig només per sedició, i a la meva companya Dolors Bassa la van condemnar a 12 anys pel delicte de sedició i malversació, s'entén que el que pesa el que deien, no? El que pesava, el que era important era la sedició, en canvi treuen aquest delicte i els queda igual la inhabilitació pels mateixos anys, és a dir, no té sentit.
Vostè té la percepció que aquesta desjudicialització, diguem-ne, si no ha avançat, ha sigut només per la reticència del poder judicial? Creu que el govern espanyol ja ha posat prou de la seva part per influir o per intentar influir en aquest poder?
Mai no es posa prou, evidentment, no? Per resoldre els conflictes sempre s'ha de treballar més, sempre, no? I jo crec que el PSOE en aquesta situació jo crec que no ha fet tot el que hauria d'haver fet. És a dir, no hi confio, crec que no ha posat de la seva part tot el que havia de posar, però també és veritat que el poder judicial és com una tercera cambra i actua al marge del que decideix moltes vegades el Congrés dels Diputats.
Què hi ha trobat a faltar?
Més voluntat política, evidentment. Hi he trobat a faltar més voluntat política, no amb això, sinó amb moltes altres coses. Hi he trobat a faltar més voluntat política, més expressar-ho, és a dir, sempre que surt una cosa d'aquestes, el PSOE sempre diu que està d'acord, és a dir, mai no fa una crítica directa a les decisions. Per tant, vol dir que ho assumeix.
Però, en canvi, el PSOE n'ha patit també les conseqüències. És a dir, jo recordo, per exemple, amb la mateixa aprovació de la reforma del Codi Penal, va passar el que va acabar passant amb el Tribunal Constitucional en relació al que es podia o no debatre al Congrés dels Diputats, que lliga bastant amb el que s'està tornant a jutjar ara, per exemple, al TSJ.
Sí, evidentment. Sí, n'ha patit les conseqüències, però tot i així no hi ha posat prou a voluntat política, i quan els va passar es van queixar molt i deien que allò no havia passat, i allò és exactament el que va passar en el Parlament de Catalunya, o el que estava passant contínuament al Parlament de Catalunya. Sí.
Vostè ho va veure clar d'aquesta manera, és a dir, el paral·lelisme directe entre el que va passar al Parlament de Catalunya amb el que en aquell moment es va viure al Congrés?
Jo vaig veure que el Parlament de Catalunya havia estat un precedent, no? És a dir, que s'hagués limitat el debat, o que s'hagués censurat el debat, o que s'hagués dit el que es podia fer i el que no es podia fer, no era del mateix, però evidentment sí, tenia un precedent, sí que havia passat, allò ja havia passat al Parlament de Catalunya i continuava passant al Parlament de Catalunya, no només el 2017, sinó posteriorment, que se'ls va prohibir parlar, per exemple, del tema de la monarquia.
Senyora Folch...
No és del dret d'autodeterminació, sinó també de la monarquia.
Sí. Des d'un punt de vista personal, ahir, com ho va viure o com ho va portar? És la primera vegada que hi havia una concentració d'aquestes característiques, diguem-ne, després que la reforma del Codi Penal sí que tirés endavant, que vostè, diguem-ne, a banda de l'indult, ja tenia també aixecada la resta de la pena per la part d'inhabilitació, però al final estava davant d'una seu judicial una altra vegada per aquells fets del 2017, que són els que al final a vostè la van portar a la presó. Des d'un punt de vista personal, com va ser el matí d'ahir?
Va ser dur perquè, evidentment, queden moltíssimes persones per jutjar que fa molts anys que esperen judici. És a dir, això que va començar l'1 d'octubre del 2017, aquesta persecució que va començar teòricament l'1 d'octubre del 2017, però ara cada vegada anem descobrint que això ja va començar el 2012 i que aquesta persecució no s'acaba. I ho vaig viure molt malament perquè vaig veure que encara hi ha moltíssimes persones que encara estan esperant el judici, que encara no saben la data que els jutjaran, i això és molt dur. És a dir, no només pels companys que estaven ahir, que estaven repetint aquest judici, sinó perquè hi ha molts joves, per exemple, que són els que van sortir el 2019 a protestar per la sentència, que encara estan esperant el dia del judici. I clar, la justícia, quan es retarda, no és justícia. I això és el que passa en el nostre país, que encara hi ha moltíssima gent del 2017 que no està jutjada o que està esperant el judici, i això és tenir-los patint durant molt de temps. Sí. I això és un maltractament. I això és el que passa, que quan la justícia no arriba a l'hora, no arriba quan ha d'arribar, no arriba en un temps determinat, comença a ser absolutament injusta i és maltractament. I aquí s'estan jutjant, avui s'estan jutjant uns fets de fa 6 anys, ahir. Uns fets de fa 6 anys, però és que hi ha molta gent que encara no saben ni la data del judici. Per tant, per mi és això que jo li deia, que per mi això també és repressió. És maltractament, però també és repressió, i per tant la repressió continua, perquè no, sembla que no s'acabi mai. Sembla que sempre anem continuant. Sempre hi ha gent que ha d'anar al jutjat, sempre hi ha gent que espera en judici, i això és profundament injust.
Ara, vostè ja feia referència a aquest, ara sembla que tot va començar abans en relació, entenc, aquestes informacions sobre l'origen de l'operació Catalunya, que ens situen en aquest escenari del 2012, justament aquella manifestació quan vostè estava al capdavant de l'Assemblea, i que sembla que allà és on s'hauria decidit posar en marxa allò. Com ho està païnt, aquestes informacions que estan apareixent? I no sé si li serveixen per entendre o explicar alguna cosa que vostè hagués viscut en aquella època i que li hagués estranyat.
Bé, jo estic convençuda que a partir d'aquella manifestació del 2012 es va començar tota la roda d'informació. Vull dir, es va començar tota la roda d'espiar gent i demanar informació, perquè jo personalment, a mi també em van espiar. També existeix un informe sobre mi que vaig intentar denunciar als Mossos, però em van dir que com que era poc, és a dir, que no anava signat, no es podia fer res. És a dir, jo vaig preguntar què es podia fer, no? I em van dir, és que no es pot fer res perquè no va signat, però també hi havia un informe sobre mi. És a dir, que jo estic convençuda que a partir d'aquella gran manifestació que ningú no s'esperava i que ens va desbordar a tothom, és a dir, a nosaltres, a la societat civil, a l'ANC, que la vam organitzar, però també al govern, jo estic convençuda que a partir d'aquell moment es va començar a moure tot, perquè, clar, realment aquella va ser la primera manifestació clarament independentista, que hi hagi més d'un milió de persones al carrer demanant la independència, això no s'havia vist. No hi havia hagut cap manifestació abans d'aquelles característiques ni amb aquell nombre de gent. I jo sí que estic convençuda que a partir d'aquell moment es va començar a espiar a moltes persones. El que passa que algunes ho han pogut demostrar i d'altres no, però jo crec que els espiats han estat molt més, les persones espiades han estat moltes més de les que surten.
Vostè va tenir percepció en aquell moment de que li passava això, o fins que no va aparèixer aquell informe, per exemple, no havia notat res, o no n'era conscient, o no l'havien alertat?
Bueno, a mi m'havien alertat amics que els havien trucat demanant-los informació sobre mi. Sí. Algú del meu poble, jo soc d'un poble molt petit, que es diu Xerta, sí, i alguns amics m'havien trucat dient que havia anat gent demanant informació sobre mi i la meva família, i em van trucar explicant-me. I, per tant, alguna cosa sabia que passava.
Vostè ara es planteja d'emprendre algun tipus d'acció legal a partir del que està sortint o el que s'està publicant?
No, perquè en el meu cas jo tinc un informe, però no està signat per ningú. Jo no ho puc demostrar, no? Això que ho ha fet, és a dir, tinc l'informe que casa, però no ho puc demostrar.
Que aquests dies estan passant moltes coses. Ahir, per exemple, deia, vostès estaven a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Hi havia membres d'Esquerra, hi havia membres de la CUP, hi havia membres de Junts per Catalunya.
Sí.
Però no tinc clar que aquella fos... Era una imatge d'unitat independentista o cadascú era allà per donar suport als del seu partit, senyora Forcadell?
Bueno, jo crec que la repressió és en aquests moments la cosa que més uneix a l'independentisme. Jo crec que la repressió és el que més en aquests moments ens uneix molt, no? I crec que quan es tracta de repressió tots anem a una. Sí, jo crec que sí, que en aquest... Ahir era una imatge perquè, a més, a la mesa que ja dic que va ser l'honor de presidir, hi havia membres de... Bueno, en aquells moments eren Junts pel Sí, no? Però actualment membres de diversos partits. I, per tant, jo crec que sí que la repressió uneix. És una de les poques coses, malauradament, que en aquests moments uneix a l'independentisme.
Però, en canvi, políticament, l'esberlada entre Junts per Catalunya i Esquerra és evident i palmari, ja l'hem explicada llargament. I a la ANC, per exemple, senyora Forcadell, també ja està passant el que ja està passant ara. Ho està seguint, més o menys de prop, el que passa a l'Assemblea?
Ho estic seguint, sí.
Ho entén?
Menys de prop no puc, perquè no sóc membre del secretariat, no?
Ho entén?
I Em costa d'entendre, sí, em costa d'entendre, perquè, esclar, l'ANC és una eina que va néixer per mobilitzar, no? La mobilització independentista és imprescindible i l'ANC va néixer precisament per mobilitzar, per pressionar el govern, per pressionar els partits polítics i per treure gent al carrer. Clar, però en aquesta situació... és dur, no? Perquè, clar, en aquesta dinàmica de divisió només, aquestes dinàmiques de divisió només acaben portant més divisió. I això per mi és preocupant. És a dir, perquè jo crec que el que hauria de fer, o jo considero, no?, que hauria de tornar a sumar tot l'independentisme. És a dir, independentment del partit polític, del que penses, de les teves idees, si ets independentista, jo crec que hauries de tenir el teu espai dins de l'Assemblea Nacional Catalana. No?
Clar, diu, l'Assemblea va néixer per...
A l'inici, tornar una mica als orígens, no? A l'inici.
En aquests orígens?
Espai, quan era un espai de trobada de tots els sectors independentistes.
Ja, diu, en aquest inici l'objectiu de l'ANC era dur gent al carrer. Ara ha de ser dur gent a les urnes, amb una llista cívica?
Jo crec que l'objectiu de l'Assemblea, com he dit, és la mobilització independentista i pressionar el govern i pressionar els partits polítics. No? Jo ja m'hi vaig mostrar contrària amb aquesta llista cívica perquè entenc que en la situació actual d'ara aquesta llista només serviria per dividir encara més l'independentisme, es convertiria en un altre partit o en una altra llista independentista i acabaria dividint l'independentisme, com ja va passar amb un intent que es va fer de primàries, no sé si se'n recorda, va haver un intent.
Sí.
És a dir, primàries, i el que va acabar, és a dir, no va reeixir, el que va acabar va ser dividint el vot independentista. I jo crec que en aquests moments... passaria exactament igual. És a dir, dividiria més el vot independentista. Per tant, jo crec que caldria tornar, o m'agradaria, diguem-ho així, perquè el que fa l'Assemblea és, en definitiva, el que decideixen els seus socis i socis, o hauria de fer el que decideixen els seus socis i sòcies, però a mi m'agradaria que tornés a ser aquest espai de trobada de tots els sectors independentistes i que realment mobilitzés el carrer, perquè la mobilització és imprescindible. I funcionés, evidentment, al govern i als partits polítics, que és el que havia fet.
Aquesta situació interna a l'ANC creu que és també fruit de la repressió o és fruit de la falta d'entesa política entre Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP?
Home, jo crec que això és una qüestió interna de l'Assemblea. No crec que hi tinguin a veure els partits polítics. Jo crec que és una qüestió interna de l'Assemblea, en aquest sentit.
Vostè és expresidenta del Parlament de Catalunya.
Sí.
El PSC ha plantejat aquestes darreres hores d'eliminar les pensions vitalícies als expresidents del Parlament. Què li sembla aquesta proposta i que aparegui ara?
Mire, jo crec que aquesta proposta s'ha d'estudiar com totes les propostes que registren els grups parlamentaris. Per tant, s'ha d'estudiar com totes les propostes, com una proposta més, i evidentment que l'està disposat a fer les reformes que calguin. Però també crec que aquest replantejament s'ha de traslladar a altres institucions i a tot arreu, perquè, és clar,
si
resulta... Bueno, amb totes les altres institucions i les altres cambres, perquè, clar, si només es pensa per al Parlament de Catalunya, diria que el PSC fa una proposta parcial i interessada, no? És a dir, i semblaria, si només dic aquesta proposta és per al Parlament de Catalunya, semblaria que el que busquen és una degradació i un desprestigi del Parlament de Catalunya. Llavors, el que no entendria és que fos només una proposta per al Parlament de Catalunya. Ens hem de replantejar aquesta situació? Molt bé, replantegem-la a totes les institucions i a totes les cambres, però no només al Parlament de Catalunya, perquè aleshores sí que pensaria que seria una, diguéssim, una reforma express, parcial, interessada, amb l'objectiu de desprestigiar el Parlament de Catalunya.
Creu que és per desprestigiar el Parlament de Catalunya o és pel cas concret de Laura Borràs? O creu que també pensen, per exemple, en vostè?
Ah, no ho sé. Amb qui pensen no ho sé, però si realment és... No ho sé amb qui pensen, però jo crec que aquestes reformes no s'han de fer pensant en una persona determinada, sinó que s'han de fer pensant en el millor per la institució, evidentment, amb el prestigi de la institució i amb el millor pels ciutadans, no pas per una persona determinada. Les coses no s'han de fer mai. Una decisió s'ha de prendre en calent o s'ha de prendre per una persona determinada. S'han de prendre en general.
Això no sé si fa de mal opinar perquè entenc que l'afecta directament a vostè com a expresidenta, però quan em parlava que és d'aquesta dignificació, vostè entén que pensions d'aquestes característiques institucionalment serveixen per dignificar el càrrec de president o de presidenta del Parlament de Catalunya?
No, jo el que crec és que jo l'únic que li dic és que si només ho fan al Parlament de Catalunya és que tenen un interès especial en desprestigiar la institució del Parlament de Catalunya, perquè només aquella, si totes estan més o menys igual. No? És a dir, jo només dic això. A part de que, clar, vostè parla de pensió vitalícia, tots els treballadors tenen pensions vitalícies, tots. Tota la persona que ha cotitzat durant anys tenen una pensió vitalícia. És a dir, aquesta pensió vitalícia...
Però els diputats no la tenen, senyora Forcadell.
Tenen dret als diputats que només són diputats. Els diputats no la tenen perquè els diputats després es reincorporen, suposo, en és que perdoni, aquesta pensió és a partir dels 65 anys.
Sí, la jubilació, sí.
Bueno, escolti, doncs si els diputats... treballen, també tindran aquesta pensió. Uh-huh. Clar. Jo crec que totes les persones haurien de tenir-la. Una altra cosa és la quantia. Uh-huh. Jo crec que una pensió, a partir dels 65 anys, una pensió digna per tothom, en un país democràtic i en un país que es preocupa pels seus ciutadans, hi hauria de ser. Una altra cosa és la quantia. Ara, jo torno al que li deia. Si hem de replantejar-nos-ho, d'acord, que plantegem-nos-ho tot. Cap problema. I les reformes que facin falta, però no fetes pensant en una o dues o tres persones, sinó pensant en tota la institució i en el bé de la institució.
Per cert, una darrera qüestió, senyora Forcadell. Vostè que va estar al capdavant del president, de la presidència de la mesa del Parlament, del Parlament de Catalunya, fa massa temps que dura l'interinatge per la situació judicial que viu també la Laura Borràs amb el seu cas, ara que està pendent també de la sentència. Fa massa temps que dura l'interinatge amb una presidenta, en aquest cas, suspesa al Parlament de Catalunya?
Home, jo crec que l'interinatge no és bo per a la institució. És a dir, que el Parlament hagi estat aquest temps en situació d'interinatge no és bo. No és bo per a la institució. Ara, a l'espera de la sentència, crec que d'aquesta situació se n'ha de fer una oportunitat per refer l'independentisme, per refer i cosir ponts dins de l'independentisme i per tornar a teixir complicitats amb la majoria independentista. Jo crec que ara cal aprofitar aquest moment i fer que sigui una oportunitat per reforçar el 52%. Mm. Aquest 52% que hi ha dins del Parlament de Catalunya, aquest 52% d'independentisme o d'independentistes que hi ha dins del Parlament de Catalunya, crec que s'hauria d'aprofitar aquesta oportunitat que hi ha ara per reforçar-lo.
En quin sentit ho diu?
Pues que s'hauria que hauria d'haver un president que fos independentista, evidentment.
Vostè creu que si la Laura Borràs és inhabilitada, Esquerra, Junts i la CUP haurien d'acordar el nou president o presidenta del Parlament?
Bueno, no sé qui ho hauria d'acordar. No ho sé qui ho hauria d'acordar. Suposo que...
Home, el 52%, la suma hauria de ser aquesta.
Sí, però jo el que dic és que ha de ser un president independentista, sí.
Això... No entendria que Esquerra i el PSC, per exemple, es posessin d'acord per recordar la nova presidència del Parlament?
és que no s'hi posaran d'acord, perquè reforçar aquest 52% exclou el PSC precisament. És a dir, jo el que dic és precisament això, reforçar aquest 52%, i el president ha de ser, del Parlament ha de ser independentista. Sí, sí.
Això exclou els comuns també com a candidat a presidir el Parlament de Catalunya?
Bueno, si reforcem el 52%, posa Junts, Esquerra i la CUP, com vostè ha dit. Jo crec que ha de ser un president independentista, i en aquests moments els comuns no són independentistes, o com a mínim no ho han dit públicament, per tant, sí.
Carme Forcadell, un plaer.
Molt bé, moltes gràcies.
I moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona al matí a Ràdio Estel.
Bon dia.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Amb la Carme Forcadell ens hem acostat al punt d'un quart de 10 del matí. Farem una pausa per la publicitat i obrirem ja també el temps de tertúlia. Avui amb la Sara González, periodista a la secció de política al Periódico de Catalunya, amb el Jordi Barbeta, també periodista, i amb el Joan López Alegre, professor de comunicació a la Universitat Abat Oliva. Ara tornem.
Ràdio Estel.